Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer.
Un dilluns més ens trobem amb aquesta secció, ho tenim al cap. Avui tenim amb nosaltres Laura Perea, directora de l'Avant Sant Cugat i Terrassa. Recordem les sigles Avant, que venen a dir Associació Vallès Amics de la Neurologia. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
La idea d'avui, Laura, és parlar de l'ictus, una malaltia cerebral que ocorre quan un vas que porta la sang al cervell es trenca o s'obstrueix per un coàgul, amb la qual cosa una part del cervell deixa de rebre la sang que necessita. I farem un recordatori a la societat del que és aquesta malaltia perquè Laura vagi prenent consciència, ja que aquest dissabte, el dia 29, és el Dia Mundial de l'Ictus i la van organitzar un acte.
Sí, organitzem un acte amb motiu d'aquest dia perquè, bueno, creiem que és important que la gent conegui aquestes malalties. I creiem que l'ictus, a més, és una de les que és important perquè es pot fer alguna cosa, no? Un Parkinson et ve i un Alzheimer també, però amb l'ictus es pot preveure, per la qual cosa crec que és important la difusió d'aquesta malaltia, no? Perquè, bueno, tothom que tingui una mica de colesterol, hipertensió, una diabetis no ben controlada, el tabac, l'alcohol, drogues, són coses que van sumant al factor de risc i poden desencadenar un ictus, no? Doncs, bueno, fem sensibilització una mica per cuidar-nos una mica més.
Podríem dir, Laura, que l'ictus es coneix, però potser no amb aquest nom?
Sí, és a dir, l'ictus antigament es deia amb cinc noms diferents: apoplexia, accident vascular cerebral, feridura, embòlia. Això ha fet que també sigui un desconegut, perquè la gent, si li dius embòlia, saps de què estan parlant, però si dius ictus, no. Últimament, per això, per unificar, s'està intentant lluitar per la paraula ictus, tant en el món sanitari com tot el tema de divulgació, perquè també la gent ho conegui més i sàpiga, no?, de què estem parlant i que no es confonguin amb tants termes.
Per tant, ara als centres hospitalaris entenem que hi ha una unitat d'ictus, específicament.
Sí. A més, a nivell sanitari es va treballar per fer un protocol d'ictus, on si la persona que arriba es creu que ha patit un ictus, hi ha un protocol que actua molt més ràpidament i és molt important. Per això, la prevenció aquesta que diem, o la divulgació, perquè si una persona pogués detectar que una altra persona està patint un ictus, no?, que ara podem explicar molt breument com es pot detectar, i tu truques a una ambulància dient que la persona té un ictus, no et vindrà una ambulància normal, et vindrà una UCI mòbil. ¿Vale? Llavors, és important aquestes petites coses perquè l'ictus depèn de minuts i de segons el fet d'arribar en un àmbit hospitalari o a una UCI mòbil, ¿vale?, i que es pugui fer l'actuació.
I que estiguin preparats per una cosa o per una altra.
Clar, una ambulància normal no està preparada per atendre un ictus, i una UCI mòbil, ¿vale?, que és una ambulància però amb un equip més ampli dintre de l'ambulància, sí que està preparat.
Per tant, amb això que em dius, Laura, és important que tothom conegui aquests petits símptomes. Sí. Que si ens trobem en una situació que hem d'avisar una ambulància, puguem dir que hi ha indicis que hagi estat un ictus.
Sí. Ho expliquem una miqueta per sobre perquè són molt fàcils, no? Nosaltres sempre ho diem. Hi ha una afectació física, no?, que la podem veure una miqueta ràpida si fem parlar aquella persona, no?, o si la fem riure, i un costat de la cara no es mou. Somriu d'un costat però l'altre està paralitzat. El mateix amb els braços. Si li demanem que aixequi els dos braços i un es queda enrere, no s'aixeca o no arriba a aixecar-se tan alt com l'altre. I amb les cames el mateix. És un símptoma, o són els tres símptomes físics que podríem diagnosticar. També si el fem parlar, ¿vale?, si el fem parlar i la persona, en lloc de parlar normal, tot i que està pensant bé, és a dir, ja comença una de les seqüeles que poden quedar, que és la fàcia, i la persona comença a dir atoa, a gota pota, eh? Llavors,
això també... És a dir, com un nen petit.
Com un nen petit, és a dir, com si estigués balbujant d'un nen petit, igual. Llavors és quan podem dir que creiem que tenim un ictus al davant. Mai podem diagnosticar, però sí que dir crec que és un ictus i s'activa un altre dispositiu.
Per tant, serien aquestes quatre coses a tenir en compte. No sé si quan no mou els dos braços o les dues cames també n'és inconscient, aquella persona.
Sí, pot perdre el coneixement una persona amb un ictus. Normalment, a vegades les persones t'expliquen que no han sentit res o de sobte diuen un mal de cap molt fort, molt fort, molt fort, i de sobte es comencen a notar que no poden moure un braç, que no poden moure una cama. Que sigui total és complicat, és a dir, que la lesió afecti els dos braços, les dues cames, poden ser seqüeles posteriors però no inicials.
Per tant, ens quedaríem amb aquesta paràlisi facial, que pot ser parcial, amb la immobilitat, tant de braços com de cames, i amb el fet d'oblidar-se de la parla.
Sí, serien una mica els símptomes per poder-ho diagnosticar. Què s'ha de fer? Corre cap a l'hospital. Cap a l'hospital és això, o cridar una ambulància amb una UCI mòbil, no? el que estigui més al nostre abast. I una vegada ja està a les mans de l'hospital, són ells qui poden fer el tractament.
Abans deies, Laura, que és molt important que el malalt pugui rebre aquesta assistència mèdica en el temps més breu possible.
Sí, perquè siguem conscients, és a dir, cada 6 minuts hi ha una persona que té un ictus i és la primera causa de mort en les dones, per la qual cosa...
Cada 6 minuts al món una persona?
Una persona, vale? Llavors és, bueno, són 6 minuts, gairebé ni te n'adones com passen i va caient una persona amb un ictus. Clar, és a dir, les seqüeles poden ser lleus si arribem, depèn de la lesió, però també si arribem a temps... i molt greus si no arribem a temps. És a dir, per molt que la isquèmia hagi sigut molt petita o l'hemorràgia molt petita, si trigues molt en anar a l'hospital, al final les seqüeles acaben sent greus.
I tu, en el teu cas, Laura, has viscut mai alguna situació d'aquestes? Saps què se'ls hi fa un cop arriben a l'hospital o d'això ja...
Han de diagnosticar si és isquèmic o hemorràgic perquè el tractament és molt diferent. Si és isquèmic han de desentapar aquella via, en algunes vegades han d'anar a quiròfan, i si és hemorràgic també han d'anar a quiròfan per reparar aquella vena que s'ha trencat, però d'alguna manera clar, no se li posa anticoagulants. Llavors el tractament és molt diferent, però moltes vegades implica quiròfan, altres vegades no, amb medicació via vena ho poden solucionar.
En el teu cas, Laura, i en el cas de l'Avant, Associació Vallès Amics de la Neurologia, què responeu quan us pregunten què és un ictus? Encara us ho pregunten a dia d'avui?
Sí, fins i tot els propis malalts d'ictus et pregunten què és un ictus.
Què tinc?
Perquè
doncs?
Et diuen... Sí, va, ells et diuen que han tingut una embòlia, no? I llavors quan dius... anem a celebrar el dia de l'ictus, què és l'ictus? I clar, li has d'explicar el que t'ha passat a tu. Dic que aquest és el nom, diguem, més reglamentari o sanitari i, bueno, a nivell de carrer continua el tema de l'embòlia. Sí que s'ha d'explicar, és a dir, la gent no ho acaba de... a vegades d'entendre o no entén les diferències de per què el seu company ha tingut un ictus i jo també hi tenim símptomes diferents, no? Doncs perquè ha tocat una àrea diferent del cervell, perquè el teu ha sigut hemorràgic i l'altre isquèmic. Cada ictus pot ser, ja et dic, no tenen per què hi haver dos iguals.
Té diferents nivells d'afectació.
Sí.
I com el podem patir, un ictus, Laura?
Com el...
És a dir, cada 6 minuts, has dit?
Sí.
Una persona pateix un ictus... Hi ha algun indici?
No, en principi nosaltres diem, no? Podem sortir amb una tara de fàbrica, no? I tothom pot tenir una vena que no estigui ben formada, que sigui més primer tal o normal, i això és un factor de risc que tu tens. No ho sabem, no, la medicina no està preparada per fer prevenció i haurien de fer-nos unes proves molt bèsties a tothom per poder diagnosticar que tens una vena al teu cervell que és més primeta. Això no ho fem. Per la qual cosa, com no ho sabem, hem de jugar a fer una mica de prevenció i cuidar-nos. El que dèiem abans, els factors de risc de la diabetis, hipertensió, colesterol, alcohol, tabac, drogues... tot això, si ho barregem, és sumar a un factor de risc molts més i és quan es pot desencadenar un ictus més d'hora. A vegades, si tens la tara, et pot passar als 60, 70, 80 anys i si tu fas una vida no saludable, ho desencadenes als 30, 40.
Clar, és el que deies tu, aquesta tara que pot sortir en un moment o un altre i tindria a veure, per tant, molts factors, com comentaves tu ara, des de la diabetis, des del colesterol, tot això també és sí. Prevenció, no deixa de ser prevenció.
Ens hem de cuidar.
A l'hora que les venes doncs, estiguin en bon estat. La telefonia mòbil també, Laura, per exemple, podria...
No està relacionat, ara mateix no està relacionat. Sí que hi ha molts estudis amb tema càncer i això per radiacions, però a nivell vascular no.
De totes maneres, fins ara es parlava que amb el tema del càncer, que era l'OMS, de fet, ho segueix incloent, el telèfon mòbil com un factor alt de risc de càncer. Sembla que els últims estudis detecten que potser ha estat més alarmista que res, però vaja, sí que s'avisa, està en un moment que no sabem què ens hem de creure, si el que es venia dient fins ara o si el que es fa. En tot cas, doncs, cadascú fa les prevencions que creu convenients, apagar el telèfon mòbil quan se'n va a dormir, no tenir-lo a la vora del cap, el mateix amb els mòdems dels ordinadors, també es comenta. Tornem a l'ictus, però parlàvem que tots els centres tenen una unitat d'ictus. Actualment?
No tots, però sí que els grans hospitals, un Hospital Mutu de Terrassa, un Vall d'Hebron, un Bellvitge, sí que els grans de referència, per la qual cosa una ambulància, si preveu que és un ictus, no se l'emportarà a un hospital petit, sinó a on ja saben que hi ha el protocol ja desenvolupat.
I quina és la feina, Laura, que tenen els familiars d'una persona que pateix un ictus i un cop se'n veuen les seqüeles?
Clar, és a dir, patir un ictus et trenca la vida d'avui per demà, ¿vale? És a dir, tu ets una persona que pots treballar, que tens la teva família, que tires endavant amb una casa i de sobte pateixes un ictus i has de deixar la feina, no pots cuidar com cuidaves dels teus fills, la teva parella t'ha d'ajudar a fer algunes coses perquè tu no arribes, no tens memòria per anar a comprar o no tens força per carregar la compra. Llavors canvia la vida no només a la persona que ha patit l'ictus, sinó a totes les persones que estan al seu voltant. Nosaltres recomanem sempre, és a dir, que allà on estiguin, que normalment sempre hi ha una associació on pot fer recolzament. Nosaltres estem aquí a Sant Cugat, però a Barcelona doncs, hi ha AVES, hi ha la Fundació Ictus, hi ha diferents entitats que treballen amb ictus i que és important que s'assessorin, no? Des d'un suport psicològic, a unes sessions de formació i tot el tema de rehabilitació, que no deixa de ser important, no? Sí que hi ha una rehabilitació que cobreix la Seguretat Social, fins ara, de moment, i esperem, però després es trenca massa ràpid i la capacitat de recuperació, la física, està entre els 6 mesos, però a vegades només dona 3 mesos la Seguretat Social, i la de nivell de logopèdia i de neuropsicologia, fallos de memòria, d'atenció, està fins als 2 anys. Llavors s'ha de treballar.
Deies, esperem, Laura, encara patiu des d'àmbits com el vostre amb les retallades?
Clar, encara es pateix, és a dir, són persones que necessiten molta atenció, sobretot en una fase inicial, i si no fa la Seguretat Social, les persones es poden perdre una mica pel camí amb un alta hospitalària i no buscar, perquè estan desbordats, una associació. Nosaltres hem de ser un recurs una mica per crònics, però no per una fase subaguda, com pot ser l'ictus amb els 3 primers mesos. Llavors no som el recurs dels 3 primers mesos. Això ho ha de cobrir la Seguretat Social i les administracions.
Els 3 primers mesos serien els importants?
Sí, de recuperació, sí.
És a dir, el que no s'hagi recuperat fins als 3 mesos...
És la màxima capacitat. Després, fins als 6 mesos, ja et dic, la part física, si la treballes molt, es pot millorar, però els 3 primers mesos són molt claus.
La part física, amb una bona rehabilitació, podríem tornar a fer vida pràcticament normal? Braços,
no.
Cames...
No. Si hi ha un dany al cervell, podem intentar millorar al màxim, però si hi ha hagut una lesió, i és irreparable. És a dir, la medicina hauria d'avançar molt més a anar al cervell a reparar. Nosaltres estem intentant reparar des de la musculatura, des de l'estimulació, amb corrents, amb tens, però amb exercicis passius, actius, però no. És a dir, si la lesió està al cervell, és a nivell de medicina on es pot solucionar l'ictus i que quedi una persona sense cap seqüela.
I amb aquest tema està molt avançat?
No, la investigació està aturada.
Una paràlisi facial, per tant, o el fet de tornar enrere, com dèiem, d'un dia per l'altre, doncs tornar a semblar un nen petit, aquest seria el símptoma doncs, més brusc de canvi i que costa més de recuperar.
El problema és la fàscia, que és un problema de comunicació, és a dir, realment és molt dur no moure't, però hi ha cadires de rodes elèctriques, hi ha les escutes i, bueno, donen una mica de llibertat, no? Però el no poder-te comunicar amb ningú és complicat, perquè hi ha vegades que necessites ajuda i a sobre no et pots comunicar. Llavors és duret.
I aquesta gent, Laura, rep ajuda?
Sí.
Hi ha suficientment entitats i associacions que ofereixin ajuda?
Bueno, cada vegada n'hi ha més, vale? Perquè és una necessitat, però bueno, t'has d'assessorar, has d'anar als llocs que en sàpiguen, que estiguin especialitzats en el tema, perquè bueno, mentre més especialització, més concreta serà la tasca que es realitzarà amb la persona.
Mm-hmm. Parlem d'aquest Dia Mundial de l'Ictus, que és aquest dissabte. Aquí a Sant Cugat hi faran un acte, organitzat de fet per vosaltres, en col·laboració amb el Cor de Dansa, de l'Esbar de Sant Cugat, el Centre Popular Andalús i l'Ajuntament. Explica'ns una mica, Laura, en què consistirà aquest acte que trobarem al Centre Popular Andalús.
Una mica és un acte per fer divulgació, per la qual cosa es presentarà l'acte amb un DVD que es va fer a través de la taula de malalties neurològiques, amb el Cugat.cat, que es parla durant 10 minuts i es veuen imatges de bueno, persones que han patit un ictus. Hi ha 3 casos en concret que expliquen com han viscut ells el viure un ictus, no? Què passa, com eren abans, què ha passat en el durant i quines perspectives tenen de futur aquestes persones, no? I, bueno, i després, com no havia de ser tot parlar de malalties, hem volgut fer una mica de distracció, no? I per més lúdica amb l'Esbar de Sant Cugat que col·labora de forma desinteressada amb nosaltres, igual que el CPA.
Per tant, el CPA posarà l'escenari, l'Esbar l'actuació, Tastets Ritornello, això serà dissabte 29 d'octubre a les 6 de la tarda, coincidint, com dèiem, amb el Dia Mundial de l'Ictus. Laura, què has de dir a la gent respecte a aquesta activitat? És gratuïta, a més, heu decidit canviar també la xerrada informativa per aquest vídeo es compagina?
Sí, al final s'ha decidit una miqueta perquè avançàvem que en el fons igual la gent no s'acostava tant només per una xerrada i al final es va dir, bueno, anem a fer-ho tot una mica junt i a veure si així la gent una mica engrescada per veure l'Esbar, que sabem que a Sant Cugat agrada, també sensibilitzem una mica més amb un passe d'un DVD que dura 10 minuts.
Molt bé, Laura, per posar-se en contacte amb vosaltres, per venir a aquest espectacle, algun requisit o simplement presentar-se dissabte al Centre Popular Andaluz?
Res, directament es poden presentar i si tenen algun dubte que truquin a la Casa de la Cultura de dilluns a dijous, que els atendrem sense cap problema.
Heu tingut alguna trucada ja? Gent que us hagi dit vindré?
Sí, a més, via mail hem fet molta divulgació, llavors ja hi ha gent que ens ha contestat dient ens veiem, i jo, fantàstic.
Des de l'Avant m'imagino que hi sereu des de totes les delegacions,
sí.
La de Sant Cugat i a Terrassa no hi pot faltar-hi. Quantes n'hi ha ara mateix?
Ara 8. Al Vallès tenim 8 seus.
Déu-n'hi-do. Bona feina, no, Laura?
Sí, molta feina, però és important això.
Vosaltres no patiu retallades, per sort?
Sí, a nivell de subvencions sí. A nivell de
subvencions, personal, no?
Sí. A nivell de Sant Cugat hem de dir que a nivell d'Ajuntament sí que és veritat que no ens donen més, però no ens han retallat absolutament res, llavors és superimportant. Però bueno, a nivell que presentem a Generalitat, Diputacions i altres, i obres socials, que òbviament les obres socials gairebé estan, que no sabem si desapareixeran.
Per tant, podem dir que estem en un bon punt, malgrat tot.
Sí, sí.
Doncs Laura Perea, directora de l'Associació Vallès Amics de l'Enologia Sant Cugat i Terrassa, moltes gràcies i des d'aquest programa, el Sant Cugat a Fons, fer una crida a la gent que aquest dissabte, 29 d'octubre, a les 6 de la tarda, coincidint amb el Dia Mundial de l'Ictus, vagin al Centre Popular Andaluz, que hi ha aquest espectacle gratuït, aquest passi d'aquest vídeo, que es va fer conjuntament amb La Taula i amb Cugat.cat, i l'actuació solidària de l'Esbar de Sant Cugat. Laura, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins una propera.
Adéu.